A Ràdio Maricel, a cel obert.
Oh, we said we were going to stop. They wanted to see the ruins.
Yeah, but should we wake them up?
I don't know.
You know what, let's do? On our way back to the airport, we can catch them.
Hmm? You know we won't.
Yeah, probably not.
Okay.
And how did you two meet?
We met about 18 years ago. We kind of, sort of, fell in love. And a decade later, we ran into each other.
No. You wrote a book, and I read about it and went to look for it.
Oh, that's pretty romantic.
If we were meeting for the first time today on a train, would you start talking to me? Would you ask me to get off the train with you?
Of course.
Well, this place is so full of thousands of years of myth and tragedy, and I thought something tragic was going to happen.
It's still there. It's still there.
Go on.
You never stop ogling girls.
I don't ogle girls. I make love to them with my eyes.
Oh, wow. I'm stuck with an American teenager.
I feel close to you.
Yeah.
But sometimes I don't know. I feel like you're breathing helium and I'm breathing oxygen.
What makes you say that?
I wanted you to say something romantic and you broke.
Okay. You are the mayor of Crazy Town. Do you know that? You are.
This is how people start breaking up.
Oh, my God. I assure you, that guy, you vaguely remember the sweet romantic one that you met on a train? That is me. Why am I finding myself so...
Estem a Grècia. Perquè l'acció passa a Grècia. Ferran Martínez, bon dia i bona hora.
Què tal? Bon dia i bona hora.
L'acció passa a Grècia.
L'acció passa a Grècia, però no només passa en un lloc, diguem, per tant, en una localització geogràfica, sinó que en realitat és la culminació de 20 anys. O sigui, també és la culminació després de 20 anys d'haver-se conegut la parella protagonista.
Ah, la parella protagonista d'una trilogia.
Una trilogia.
Perquè aquesta és la segona de
la
tres.
Tercera.
La tercera de la trilogia.
Al principi, la tercera de la trilogia i bueno, segurament és el tancament de la trilogia.
Ara començaríem per aquí. Que ningú pensi, home, ara veureu final d'una història que va començar en les altres. Es pot veure la pel·lícula d'una forma totalment independent?
Totalment independent. I fins i tot, sí, l'interès i la resposta del públic és el que esperem, doncs les dues anteriors les passarem a intervals i a distància, perquè clar, tot tres seguides la gent se n'atiparia una miqueta.
D'acord. Per què heu buscat la tercera de la trilogia de Richard Linklater
per ser la més recent? T'he de dir la veritat, per ser la més recent, una pel·lícula que l'any passat, la temporada passada, doncs es va estrenar a Barcelona, i aleshores es va semblar interessant aquesta culminació de la reflexió de les relacions d'una parella. La primera de les tres es diu Abans de l'alba, és la trobada romàntica de dos personatges, els que protagonitzen Ethan Hawke i Julie Delpy. Al cap de 10 anys es tornen a trobar a la segona pel·lícula.
Entesos.
I allà s'inicia una relació. També les dues primeres pel·lícules succeeixen pràcticament en temps real. En la tercera, la que veurem avui, no. Passa des del migdia, mig matí i migdia, fins abans de la mitjanit, com diu el títol de la pel·lícula.
D'acord, és a dir, en el fons estem veient l'acció d'un dia.
Sí. 10 anys més tard d'haver començat a viure junts. Bé, quin és l'estat de la relació?
D'acord, o sigui que les tres pel·lícules són com tres instantànies.
Sí, exactament.
Tres moments separats en el temps de la vida d'una parella.
Sí, tres moments en què s'obre la finestra i nosaltres podem
mirar
el cap i veure el que passa amb les banalitats de la vida quotidiana de dues persones, però també en el moment en què les esgarrapades que la vida produeix i que han deixat obertes doncs tornen a sorgir, amb un desenllaç de la pel·lícula, un final de la pel·lícula que no és un desenllaç de la vida de la parella, amb un desenllaç de, perquè la pel·lícula queda oberta totalment,
d'acord,
però amb un desenllaç de la pel·lícula en la que tot ja s'està junt, ja finalment tot s'ha ficat a l'olla i ja tot bull. Una pel·lícula molt de text, és a dir, on els protagonistes estan constantment parlant. És pràcticament
una pel·lícula de guió, vaja.
Una pel·lícula de guió en la que els dos actors, i van participen, que clar, ja és la tercera vegada després de 20 anys d'haver... han participat molt directament en el guió. O sigui, de fet, el guió és del director i d'ells
dos. Dels dos actors.
Sí, i dels dos actors, que en un moment donat, en el programa demà que avui repartirem, l'Ethan Hawke, que és un dels l'actor, diu, bueno, de quan en quan ens reuníem i fèiem una mena de jam session, i on, bueno, abocàvem
que...
sí, i tal com nosaltres veiem el personatge, doncs hi ficàvem cullerada. I realment és un guió i uns diàlegs enormement ben treballats. En el escenari idíl·lic de Grècia, més trobada d'una manera meravellosa, i bé, tot allà surten fins i tot hasta els mites apareixen, ni que sigui d'una manera pel fons.
O sigui, la primera d'aquestes pel·lícules de la trilogia, estem parlant de fa 20 anys enrere, sí. Gairebé, Ferran?
De fa 20 anys enrere, i si vols deixa'm que ho consulti, és de 1995, abans de l'alba, per tant, estem parlant de 18 anys enrere.
D'acord.
La segona abans de la posta de sol de l'any 2004, és a dir, fa 9 anys. I aquesta és de l'any 2012.
Interessant lligar les històries amb tants anys de diferència, també, entre pel·lícules,
parella, com
amb el mateix director, com tot. Com...
Sí, el paper dels fills que han tingut alguns fora de la parella abans i uns altres de petits que han tingut en la parella. Apareixen altres personatges, les seqüències són llargues, hi ha una seqüència inicial que estan els dos protagonistes conduint un vehicle i on la càmera està fixada al capó.
I estem...
I ells, sí, que hi ha un moment que dius...
Què vols dir que passarà?
Sí, que...
que ens morem de dins el cotxe,
sí,
vols dir?
Però no, tot i que el que s'està dient allà és enormement interessant dins de la banalitat. O sigui, que aconseguir... que una conversa quotidiana, banal, fins i tot de broma, tingui un gruix, una densitat que et fa al mateix temps reflexionar, vas intentant pair tot el que s'està abocant allà, és d'un mèrit del director i també dels actors que hi han participat d'aquesta manera.
O sigui que avui és una pel·lícula sobre la condició humana,
totalment
que
sobre
cap,
la condició humana,
cap altre context històric, res d'això, sí, sinó avui...
Tota la condició humana en la dimensió de la seva relació de parella, amb les virtuts, dificultats, etcètera. És a dir, és aquelles pel·lícules que segurament sempre hi ha algun fragment en el qual dius, ja ho pots ben dir, ja, això. El que algú ha viscut i s'ha sentit
reflectit d'alguna forma.
En alguna dels dos costats de la taula de ping-pong. O de la pista de tennis.
D'acord. Té alguna cosa de Woody Allen o no? En el sentit d'acostar-se a les relacions, però no.
No.
Qui tingui aquell referent no li servirà aquí.
No és veritat el que diré, però pot fer pensar en algun moment més a Eric Rohmer? No ho sento. O sigui, que em perdonin els coneixedors a fons del cinema d'Eric Rohmer, però té més d'Eric Rohmer que de Woody Allen.
Més d'Ingmar Bergman que de Woody Allen?
Sí, també. El que passa que
a la
Mediterrània
no tan eixut,
hi ha una joie de vivre allà
que no és allò tan...
que no són els fiords,
no és aquella atmosfera tan tancada,
no són l'atmosfera dels països.
D'acord. Before Midnight aquesta nit i a la cartera del Cineclub, què teniu?
A la cartera del Cineclub ara fem una breu pausa forçats
pel festival?
Exactament. Feliçment forçats, no? Perquè evidentment el festival, on es posi el festival, partem-nos tots. Aleshores, la propera sessió serà el dia 24. És a dir, diríem, la nostra freqüència quinzenal, 3 i 7, 10 i 7, 17, no,
la darrera setmana d'octubre,
24, i en la línia... en una de les línies que busquem, que cada pel·lícula sigui bastant diferent, molt diferent de l'anterior i de les
que han de venir,
ens anem cap a una pel·lícula que es diu La bicicleta verda. El títol original no te'l seria capaç de dir-te'l, perquè és una pel·lícula àrab. Una pel·lícula, és la primera pel·lícula dirigida per una dona a l'Aràbia Saudí. O sigui, que és una pel·lícula enormement...
No, i és fàcil de trobar una producció d'aquestes?
També és molt recent, eh?
També és molt recent.
És de la temporada passada. D'acord. Una pel·lícula d'aquestes pel·lícules que entren sigilosament en el circuit...
Oh, i tant sigilosament que deuen.
Sí, i de cop s'ha convertit sí. l'any passat en una de les pel·lícules de més assistència, també en el, diríem, en els Verdis, Renoir...
D'acord, en els cinemes d'autor.
En aquest cinema d'autor que pretén anar més enllà de la comercialitat.
La primera pel·lícula dirigida per una dona
a l'Aràbia Saudí.
Sobre Ferran?
Sobre precisament la vida de les dones. O sigui que, no, és una pel·lícula enormement interessant i que... Ja vàrem fer una pel·lícula d'una... A la font de les dones.
Exacte, encara recordava aquella de les dones que en algun moment es revelaven del seu paper, del seu rol.
És una pel·lícula molt, molt diferent d'aquesta i amb una enorme qualitat actoral, de direcció, etc.
D'acord, o sigui que això de la bicicleta verda és una metàfora? D'alguna cosa?
Sí. El que passa que també no és tan sols una metàfora, està allà, però evidentment.
D'acord. Aquesta nit, però, Before Midnight, abans de la mitjanit.
Abans de la mitjanit.
D'acord, és que quan teníem l'Owen John Holden ens deia aquí les traduccions han fet molta mal entre el títol original i la traducció castellana o la traducció catalana, la mitjanit, l'albada o before l'alba.
Exacte.
Era una mica complicat trobar-la.
Sí, abans de l'alba, abans de la posta
de sol, etc.
És a dir, de bon matí, quan apunta el sol a la tarda... aquell moment on el sol està a punt de posar-se i aquí abans del canvi de dia.
Exactament, abans de la mitjanit és la darrera d'aquesta trilogia que comença gairebé allò 18 anys abans, amb la primera de les pel·lícules i com explicava en Ferran aquesta trobada de dues persones, la segona pel·lícula 10 anys després, aquestes dues persones es tornen a trobar, però així com les dues pel·lícules anteriors s'esdevenien els fets en temps real, aquesta comença al matí i acaba gairebé a la mitjanit.
Hi ha uns breus salts en el temps. És una pel·lícula que mou bastant a fer algo que no faré, que és introduir-hi les reflexions personals, no? I no ho vull fer precisament per no condicionar, perquè aleshores quan dues parelles adopten posicions diferents, un sempre tendeix a posar-se a favor d'uns o a favor d'uns altres.
Però un surt del cinema pensant alguna cosa, eh?
Pensant, sí, vaja, naturalment.
És a dir, no sortirà ningú sense pensar, eh?
És el que és
el que us agrada especialment, eh?
Tot obra d'art, si no et ve al cap després... No té raó de ser. Ja repeteixo sempre el mateix i recull una frase que no és meva: m'interessa allò que no entenc de primer moment. Doncs, això, però aquí jo crec que s'entén.
Que s'entén.
De seguida.
Avui, per tant, ganes de veure, però sobretot ganes d'escoltar.
Sí.
Pel·lícula, per gairebé ser tan escoltada com vista.
Al costat d'això, una fotografia meravellosa, una fotografia esplèndida, que a més quedarà encara més realçada per la nitidesa de la projecció digital, en aquest sentit està clar que dona una lluminositat i una qualitat d'imatge que en aquest cas en aquesta pel·lícula li va molt bé, perquè és que ja dic que els paisatges i les casetes i els escenaris de Grècia a l'estiu
ajuden a tot això, no?
Totalment.
El cinema en negatiu ja suposo que hi embobina, ja és història gairebé, no?
Sí, que passa que es continuen fent algunes còpies, molt, molt poques. Això és quelcom que pràcticament a finals d'any, diríem, d'una manera molt residual. Simplement distribuïdors o productors que d'ells de moto propi diguin, que hi hagi...
Vols dir de militància,
una
gairebé.
Una còpia d'en 35 de totes les pel·lícules i serà. Clar, a vegades és una còpia que circula per tot Espanya.
I per tant, pot arribar aquí fet a miques.
Sí, perquè per molt bé que es tracti, doncs
hi ha un desgast.
Un consum i un desgast. S'ha de dir que malauradament, d'una banda, el 35 mm pertany de moment al passat. El que passa que què passarà en el futur, això, què passarà demà, això no crec que sigui.
Però vosaltres ningú, com a cineclub, a l'hora de programar, suposo que...
A l'hora de programar, tal com vàrem avançar, ja vàrem comentar, hem arribat no només amb un acord, sinó se'ns ha facilitat enormement per part de l'empresa Cinemes de Sitges la utilització de les seves noves, recents instal·lacions de digitalització, de projecció digital al Prado. I aleshores, diríem, això, bueno, ens continua obrint totes les portes per poder projectar...
Perquè en digital sí que es pot trobar tot, suposo, no, Ferran?
Sí, no, és que ara tot es fa tot. En el que se'n diu en format DCP, Digital Cinema Packaging, és un paquet on hi ha la versió doblada, la versió en francès, la versió en anglès, la versió original...
És a dir, es lloga o és aquest paquet sencer, sí, i per tant, com sí, si volguéssiu projectar la pel·lícula en subtitulada en francès.
És una, sí, està previst. A més... són, això ara és una informació tècnica,
sí,
però
sí,
pot ser interessant.
Però segurament perquè els oients se'n puguin fer el càrrec, que ara més o menys es compren les pel·lícules com qui compraria un DVD i pot escollir l'idioma.
En realitat el que t'emportes cap a la cabina de projecció és com una mena de disc dur, des d'on te descarregues totes les versions, la possibilitat de totes les versions, però per projectar-la,
sí,
has de disposar d'unes claus d'encriptament que, a més, tenen una validesa temporal.
D'acord.
És a dir, el distribuïdor...
És a dir, tu contractes una pel·lícula, llogues una pel·lícula, et donen un disc dur, però aquest disc dur...
No, i a part del disc dur, et donen unes claus... que pot estar, doncs, amb un...
Sí. Diríem, amb un pen d'aquests de memòria,
exactament,
tal.
Exactament, pen de memòria, es descarreguen... I això no el pots projectar abans de la data, de les 00 hores de tal dia,
ni
després de les 23:59:59 de tal altre dia.
D'acord.
Poso això com a exemple.
Sí.
Aleshores, bé, això assegura també... assegura mai
es pot, però vaja, assegura molt,
sí, assegura molt tots els temes de, bueno, de pirateria i de...
D'acord, només es pot projectar les vegades que permeti la informació continguda en aquestes claus que se'ls dona a l'exhibidor. Per tant, això no és allò com quan tenia una pel·lícula en 35, que mira, que si al cinema i a l'operador li convenia i no venia ningú a vigilar cada vegada les projeccions.
No, aquí
està marcat tot, ja.
Està marcat i ho tens obert durant un temps. És a dir, que si volguéssim fer allò matinals, que no és el cas, oi? Matinals...
És a dir, hi ha una franja horària en la qual es pot projectar.
D'una manera permanent, interminable, doncs hi ha una franja horària, que ja és la pactada amb la distribuïdora, que és el que permet això.
I ara això funciona així.
De tota manera, per exemple, avanço, no, i no em correspon a mi, que per exemple, clar, alguna pel·lícula del festival és en 35. És a dir, les màquines de 35 que té el Prado, que a més són propietat de la societat del Prado, aquestes continuen
en funcionament.
A més, diríem, l'empresa de Cinemes de Sitges se n'ha preocupat també de que estigui...
En manteniment en òptimes condicions.
En òptimes condicions, perquè ara el festival es pot fer servir.
Però vaja, estem en una època de trànsit.
Sí, en una època de trànsit on el vinil s'acaba i el CD... comença.
I algú dirà quan l'escolti... ni el CD ja,
sí,
perquè
no,
ara
exacte,
ara arriba exacte. Això amb un disc dur i d'aquí dos dies un s'ho descarregarà.
Posats a comentar qüestions tècniques, els experts i els professionals, precisament el que posen en molt de qüestió és els Blu-rays professionals, la projecció en Blu-ray, els distribuïdors continuen subministrant Blu-ray, que també, que evidentment que té una definició, una digitalització de la projecció del DVD. Però sembla ser, i parlo per boca d'altres,
pel que escolteu i pel que us diuen.
Almenys vull fer l'enterau. Però comenten de que té unes fallades absolutament aleatòries, no massa freqüents, però que en un moment determinat pot deixar un exhibidor penjat.
D'acord.
No? I aleshores,
o sigui, que
s'enfien més d'aquest
sistema del disc dur,
sí, que del Blu-ray, tot i que el Blu-ray s'ha estat utilitzant
sí, sí,
els últims anys.
Però és a dir, no se'n refien d'allò d'un reproductor de dispositiu, sinó que se'n refien d'un contingut en un disc dur.
Contingut en un disc dur, que, bueno, que finalment tots hem de pensar que també en algun moment pot fallar, no?
Sí, sí,
clar.
Però, està clar.
Bueno, ara, en aquests moments, aquesta és la situació.
Les noves generacions ja no han viscut allò de el negatiu aturat.
No, exacte.
I com l'acetat se n'anava a l'aire.
L'acetat se n'anava a l'aire.
I veiem tots com la pantalla s'emblanquia tota. I llavors es començava a xiular i hi havia aquella estona d'esperada, sí, com tornava a arrencar això.
I llavors, màgicament, el maquinista aconseguia que tot aconseguís anar.
Vinga,
a base de...
A cop de cetona i de muntadora, i allò tornava a funcionar.
És interessant, i no em vull allargar més, però és interessant... Les experiències, els comentaris dels maquinistes, dels projeccionistes, alguns d'ells joves, perquè s'han tret, diríem, el carnet com
de projeccionista.
De carnet de projeccionista recentment, però ja totes les anècdotes que han acumulat al llarg de la molta o més curta experiència, i com d'ara, doncs, bé, les seves...
Clar, l'anecdotari és més petita.
Sí, i clar, i més...
Perquè, esclar, un cop arrenca això...
I per bé, sobretot per bé, més avorrit.
Sí. Això és com els cotxes, eh? Només hem de pensar una cosa. Si un 600 es espatllava, es podia arreglar.
Sí.
Doncs en el cinema, si la pel·lícula es tallava, es podia arreglar. En un disc dur...
Està carregada l'ordinador del...
Si l'ordinador es penja, diguem-ne, anar a parar al mateix lloc d'on havíem deixat la qüestió...
Té tot una sèrie de
caucions. Segur que té sistemes de precaució,
sí, sí,
eh?
Sí, és a dir, són aparells molt sofisticats.
Molt sofisticats, està clar que estan pensades totes les circumstàncies, però allò de dir, empalma això i continua.
Perquè això són uns acords internacionals... La qual la que el mal funcionament significa costos.
Està clar.
Molts diners a molta
Està
gent.
Clar. I una pèrdua de credibilitat absoluta a tot arreu. No? El cine es projectarà en el futur, com ens deia en Ferran. Ara ve aquesta pataqueta, ve aquest disc dur, amb unes claus.
Ara no hi ha ningú, excepte potser dues o tres persones al món que ja ho tenen amb una caixa forta, ningú que en aquests moments pugui anticipar què
passarà
d'aquí 14, 18 o 24 mesos.
D'acord.
Potser abans, o segurament més tard.
Ara, però... probablement sí que es pot assegurar que continuarà agradant veure històries amb una pantalla gran
cine...
i a les fosques.
Exacte. Però tot i així s'ha de treballar per mantenir aquesta passió per la sala gran i per la gran pantalla i la sala enfosquida, com molt bé dius tu, i no només això, conservar-la, sinó plantar la llavor en les joves generacions.
Ah, et preguntem una última cosa. I en el cineclub s'admeten crispetes i tota aquesta escandalera? O...
Home, s'admeten, però nosaltres no les venem. Però nosaltres no les venem. Perquè
tot plegat demana
no
una mica de tranquil·litat.
Sí, però tampoc som un exhibidor comercial que necessita també... clar, és que també hi ha una qüestió enormement comprensible, que és que en aquests moments els marges...
Són tan petits.
Són tan petits que...
Els diners s'han de fer...
S'han de fer venent la Coca-Cola, les crispetes, etc etc etc. I a tots ens molesta... Però també entens i dius... Bueno,
sí, sí, que un negoci ha de poder viure.
Els cines mal oberts amb les crispetes, dic mal oberts no perquè no els obrin malament ells, sinó perquè la gent no existeix. Si poguéssiu tenir accés, jo no puc tenir accés, però ho sé perquè ho veig de gent que m'ho ensenya, a les audiències
del
de cada setmana, dels cines, de pel·lícules que venen
avalades,
sí, perquè clar, s'han d'avalar totes, no? Perquè
sí, sí, però si avalades comercialment
diries, a priori diries, bueno, és que això no dura ni un mes més, és una situació esgarrifosa. És a dir, jo des d'aquí com a representant del Cineclub el que vull faria una crida a tothom que m'està escoltant, que vagi al cine que sigui, no al cine Club Sitges, al cine que sigui, perquè hi ha una cosa que alguns entre totes la mataron i ella sola se murió. I realment és dramàtic.
És així.
És així. És així. I encara han de tancar molts cines, eh? I alguns que segurament...
Sorprendrà quan es tanquin.
Oh, i tant. I tant.
Doncs en aquest marc...
Espero que no, eh? Espero que aquesta visió apocalíptica meva m'agradaria equivocar-me moltíssim, però les coses van molt malament i bueno, i finalment que gent que es vol guanyar la vida amb allò que a nosaltres personalment que no tenim aquesta activitat comercial per a nosaltres...
Us agrada com a afició?
Ens agrada i és el sentit... el que dona sentit a aquesta iniciativa és
fumut de veure,
és fumut de veure,
és una molt, contradicció, una paradoxa important, eh?
Sí, i tant.
Aquesta nit Before Midnight a partir de 8:45 al Prado i el 24 la Bicicleta Verda. Ja en parlarem de la Bicicleta Verda.
Ja en parlarem del 31.
Sí?
I ho deixo aquí.
Ah? Pum. Del 31 d'octubre?
Sí, ja en parlarem.
Ah, hi ha una sessió especial de...
Potser sí.
De nit de Tots Sants?
Potser sí que era jo.
Potser sí que era jo. Potser sí, potser no. Potser sí que era jo.
Com deia aquell filòsof, hasta aquí podeu dir.
Doncs, hasta aquí. 11:42. Gràcies, Ferran. Fins la propera. Seguim endavant.